en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
10 i 6. Tot just hem obert el meló en aquest tema de la setmana que avui dediquem a la cultura i ara podem aprofundir una miqueta més. Lourdes, en recordes qui ens acompanya?
Sí, i tant. Doncs la Jordina, actriu, directora del festival En Veu Alta, la tenim a Sant Sadurní, el Jordi, que el tenim a Canal Vinolèrdola de Rubí Dou, i el Miqui Mercader, tècnic audiovisual de l'empresa El Sound. I ara, si us sembla bé a tots els convidats, anem a canviar la volta i comencem pel Miqui, que el deixo jo aquí sol sempre. I comencem amb aquesta segona part, que la veritat és que dona molt de sí. I hem parlat de vagues, hem parlat de que us heu sentit, abandonats en quant a mesures, ajudes... Però la pregunta és, i la pregunta del milió, i Miqui, començo amb tu. Us heu sentit sols i menys tinguts per la classe política?
Moltíssim. Sols no. Abandonats i tirats a una cuneta, fredament. Aviam, els polítics, ajudes, totes les que vulgueu, però davant de la tele i a la premsa. Un ajuntament, 700 euros... per empresa, una Generalitat 2.000 i algo per empresa, això podem viure tot l'any, i el govern ja no ho dic res perquè encara no ha arribat res excepte que et paguen l'autònom. Clar, estàs tirat amb una cuneta amb un material que val un fotimer, ho tens amb un local on te tens de pagar el lloguer. Jo sort que lo que és la botigueta oficina és de propietat, però bueno, és allò que dius, la llum, l'aigua, les brosses, tot això t'ho han anat cobrant i has de viure.
Petit detall, no?
Sí, sí.
Heu de viure.
Hem de viure, som persones. Aunque siguem aquí a la cuneta i es pensen que som flors, hem de viure i hem de menjar. Nosaltres això de... t'anulo el bolo perquè... Perquè què? Si som els més segurs. Encara no s'ha pogut demostrar que amb un acte bé d'espectacle, de concert, ben portat, evident, i amb les mesures, hagi hagut una infecció. Però, clar, al metro nos lo pasamos por allí, a l'avion i a la platja, no sé si l'heu vist aquest estiu, però...
És que aquest virus és una mica especial. Jo dic que siberita, perquè surts de casa amb la mascareta, no? Passes per davant d'una terrassa, t'asseus i el virus marxa i et pots treure la mascareta. És una cosa molt rara, això.
Sí, no, i a més amb els botonets de les zones blaves, i tot això, aquí no t'infectes.
No, exacte.
I, en canvi, amb els nostres micros, sí. Hòstia, jo sé que la saliva va cap a un cantó. Fins avui, després de tants anys, el micro amb mi, a part de picar-me perquè no m'han posat al terra, no m'ha escupit mai.
No?
No.
Fins avui, eh?
Jo també, com que faig servir molt el micro, també no m'ha passat mai això, tu.
Són aquelles coses que dius, molta seguretat, sí, aviam, estic d'acord, tenim de tindre la seguretat, però vols dir que no és massa ja psicològica aquesta seguretat?
Jordina, què en dius? Perquè estàs molt calladeta. Et trobo a faltar, Jordina.
Sí, estic escoltant. Bueno, jo dir si la seguretat o la pandèmia psicològica no, jo aniria al tanto, no? Perquè, no sé, tots, potser no tots, però ja, jo tinc gent de primera mà que realment han estat a punt de morir-se. Llavors, sí que hi és i s'ha de tenir en compte. Anant a la pregunta directament de si ens havíem sentit sols o menys tinguts, jo com a professional posaria dues vessants aquí. Com a Festival EVA, jo no m'he sentit gens sola, gens. Sí que hi ha hagut problemes, sí que hi ha hagut administracions que ho han posat molt més difícil, hi ha hagut decisions, penso, errònies, que posteriorment s'han rectificat, però perquè ens hem posat molt durs i hem muntat un ciri al voltant de certes decisions que s'han fet. Però el Festival EVA es pot fer perquè, a part de que ens hem entrat dins el món una mica de les empreses privades amb les quals també hem començat a treballar, que no ho havíem fet, perquè hi ha nens públics que han seguit apostant pel festival, amb la qual cosa hi ha una Generalitat, hi ha unes diputacions, hi ha ajuntaments que hi han estat i que han decidit que volien seguir fent espectacles. Aquí, Miqui, et donaré la raó, perquè vosaltres ho teniu molt fotut, perquè està caient tot lo gros. Nosaltres estem vivint de formats molt petits i precisament el que ens ha donat espai per poder seguir programant amb tècnics i amb tot el món que envolta el nostre vídeo promocional d'aquest any va ser precisament, aquí hi ha un actor i darrere l'actor quanta gent hi ha treballant, no? Perquè tu puguis veure aquest espectacle. Érem un total de 12 persones, entrant en comunicació, entrant en producció, entrant en regidories, entrant en so, en tota la història, no? Per tant, és molta gent que cau quan cau un espectacle. El tema dels espectacles grans, és veritat, estan caient tots en massa, o sigui, de cara al 2021 ja els veurem, però els petits es poden seguir mantenint. I aquí reitero que jo no m'he sentit sola en aquest... O sigui, ha sigut una batalla. Potser el que havíem de fer tots és dir, si tu no ho fas, ja ho faig jo d'una altra manera. Potser no esperar que sigui el pare administració que ens vingui a salvar, que ens ha d'ajudar. Si tot l'any, ja dic jo, si tot l'any em estic pagant impostos, pago autònoms des de fa 20 anys, i resulta que hi ha una sèrie de coses que m'han de poder ajudar a rescabalar les pèrdues, el que no pot ser és que quan hi ha una cosa de força major tot això quedi anorreat per la força major, no? Aquí entraríem en tema que realment us donaria la raó a tots. Però sí que hi ha hagut tota aquesta altra part que han seguit batallant i que han buscat mil fórmules perquè poguéssim seguir fent les coses. Per tant, jo diria, com a festival, sí que hem pogut seguir treballant perquè hi ha hagut una administració darrere, en alguns casos, que s'ha mullat, i en alguns casos, molt, molt. Us ho dic cert, o sigui, de veritat, l'altra cosa és que potser no es vegi que tenim aquest costum de carregar contra un sistema en general que potser no funciona, però hi ha parts del sistema que potser sí que funcionen. L'altra cosa és com la Jordina com a narradora, com a autònoma. I això ha sigut un desastre. Aquí us donaré la raó a tots. Ha sigut un desastre. O sigui, no rebre cap mena d'ajuda, no et deixen treballar, les condicions són precàries, no hi ha cap rescabalament de contractes anul·lats, ningú es fa càrrec de res, i ho torno a dir davant del públic, perquè ja ho he dit mil vegades, m'he arribat a trobar amb ajuntaments on el regidor de Cultura prohibeix amb el tècnic li prohibeix fentment de fer cap mena de contracte perquè així no han de rescabalar cap mena de partida si després se suspèn el bolo. O sigui, això ja és l'últim de l'últim. Però ja no estem parlant tant de la gran administració, sinó que estem parlant de persones que tenen un càrrec i decideixen o prenen aquesta mena d'actitud. Jo el que diria és, som tots conscients del que estem fent, com estem decidint les coses? Perquè la gran administració se'ns perd allà en un núvol, però hi seguim sent nosaltres a baix, a un nivell més pla, on també hem de decidir, hem de poder fer coses. I aquí sí que jo seria molt exigent amb tots els que tenim al voltant que estan decidint per nosaltres a l'hora de programar o no programar. Perquè aquí abans em sembla que era el Jordi que anomenava els programadors valents, no? I tant, i n'hi han. I de vegades aquests programadors valents s'han hagut de barallar amb el seu consistori per poder tirar endavant espectacles. O aquests programadors valents ho en tenien tot muntat i ha vingut algú altre i diu no, això no ho farem. Perquè també no ens n'oblidem que no és només el polític qui decideix, sinó que ara amb els pobles i més no més grans o les poblacions de més població s'està decidint amb diferents àmbits, no només el polític i el cultural, sinó que està entrant també Salut a decidir si es poden fer segons quina mena d'actes i està entrant el Procicat també a decidir si es poden fer alguna mena d'actes o no, amb la qual cosa no és únicament i unilateralment una decisió d'alguns. En casos sí, en d'altres casos no. Vull dir que no sé si em faig entendre una mica, vull trencar una llança en favor de moltes persones que han treballat i molt, siguin o no siguin de l'administració, i l'altra és si el sistema funciona, que aquí ja dic directament que no.
No, com dius tu, Jordina...
Perdó.
Jordi, tira.
No, simplement que estava escoltant molt atentament el que estava dient la Jordina. A veure, sí que és veritat tot això que estàs dient, però, a veure, els espectacles petits, nosaltres com a empresa en fem de tot tipus. Els espectacles petits depèn molt de les programacions, almenys nosaltres, els nostres clients preferents, són sempre els ajuntaments i escoles. Aleshores, els ajuntaments s'han trobat que, el que deies, no? Molts regidors doncs, han tingut de donar ordres als tècnics de cultura o de qualsevol altre departament debatar molt les programacions pel tema de la pandèmia, lògicament, sense mirar de que es podien fer d'altres maneres. En canvi, hi ha hagut poblets molt petits a vegades que sí que ho han tirat endavant, però molt poquets. Clar, amb aquest percentatge tan petit que hi ha hagut de valents, que en dic jo, doncs, i amb la mà de gent que estem a dintre el sector, això és un gra de sorra que està molt bé, però evidentment no és una solució, això. Per això jo, al començament de començar a parlar d'això, sempre he dit que, ja que ens han fet essencials, s'ha de fer molta pedagogia, perquè realment hi ha hagut molta por, i en raó, vull dir, la pandèmia no ens l'hem de prendre en sèrio, però que ara hem de fer molta pedagogia, perquè s'han fet coses ben fetes, que la gent, que aquesta gent que ha de programar ho vegin, els regidors, els polítics, que ho vegin, que realment amb la cultura, amb les normes de sanitàries correctes, es poden fer coses. No hi, estic amb tu, Miqui, no hi ha cap, no poden demostrar que hi hagi hagut cap espectacle que ningú s'hagi contagiat, és evident. Els contagis venen per altres coses, que això seria un altre debat, i crec que hem de potenciar això. Si realment tenim ganes de almenys tots tenim ganes de tirar endavant, s'ha de fer aquesta pedagogia, des de l'administració ja està fent coses, però n'hem de fer més. Nosaltres també hem de mirar d'adaptar-nos a la nova normalitat, però que ens deixin treballar, perquè el problema és que tu estàs intentant emetre aquesta manera de tornar a treballar, i t'han d'escoltar. Si no t'escolten, estàs parlant en un desert, o estàs parlant contra la paret. Això sí que és sentir-se sol. No ens hem sentit sols. Potser el que deia el Miqui és veritat, no et sents sols, però no estàs sol. Sabem que hi ha gent, com la Jordina i altra gent, que sí que han anat canviant coses i s'han fet coses. Nosaltres, per exemple, per posar-vos un exemple, en ple pandèmia, el 23 de juliol, el Segrià estava totalment confinat, doncs el Rovell d'Ou va actuar a Torres de Segre, com amb una regidora valenta que va plantar cara amb tots els seus companys, i a més, a través del Procicat, va aconseguir el permís. Nosaltres, per passar al poble, vam tindre de tenir el permís aquest amb un salvoconduct que ens va parar els Mossos i ens van deixar entrar, perquè sabien perfectament que ens havien contactat per anar a treballar allà. Com vam treballar allà? Doncs nosaltres vam treballar davant d'un remolc, la gent no sortia pels carrers, només pels balcons, vam anar cantant per tot el poble, d'un bolo que fèiem una hora i mitja en vam tindre de fer tres, però nosaltres ho vam fer per poder tenir, que tothom o tot el poble pogués veure la nostra actuació, i vam anar representant la llegenda de Sant Jordi a trossets perquè tothom s'ho passés bé. La gent disfressada, de sortint pels balcons, princeses, dracs, nosaltres també disfressats, vull dir, es van fer un desplegament perquè la gent tenia ganes de fer alguna cosa. Tots amb mascareta, jo anava amb una visera amb el micro inalàmbric, i el reste de companys amb mascareta, alguns dalt del tractor, els altres a baix, i el pobre drac va fer una suada que es va primar 7 o 8 quilos. Però ho van fer. Evidentment, això és un gra de sorra en tot el territori, que n'hi ha més. Però si s'ha pogut fer això, i no es va contagiar ningú, Vull dir, allà, tota la gent que estava allà, els que estaven malalts, però no va venir un rebrot per haver fet això. Això vol dir que se'n poden fer.
Si em permet, Jordi, el tema és, i la paraula potser seria això, hi ha altres maneres, no? Si no podem fer grans formats, que aquí tornem amb el tema del Miqui, no sé, aquest any jo havia de fer coses a les decenals i han caigut totes, també les decenals, va ser com la primera bomba que va caure de cara al 2021, les decenals de Valls. El que no podem fer és lamentar-nos perquè no podem fer el que ja fèiem sense reinventar-nos i fer propostes noves.
Correcte.
Plantejaria estrictament això. O sigui, allò ja no hi és, i si ja vindrà, ja vindrà, però mentrestant no ve, a veure què fem, no?
Sí, però que ens deixin fer això, però que ens deixin fer això també.
Que ens deixin, bueno, ens deixin treballar.
Ara es convidaré una mica cap a casa. El Festival EVA aquest any, al desembre, haurem fet, si no se'ns tanquen, ja en portem 48, 60 espectacles.
60 espectacles des del 21 de juny. O sigui, coses se'n poden fer. Si nosaltres les hem fet, nosaltres no som Déu, ni som excepcionals, ni som diferents de ningú altre. Si nosaltres hem fet, a dia d'avui, 48 espectacles en 3 mesos i mig, jo no veig per què no es poden fer més coses. És, simplement has de reinventar-te. I aquí hi torno i apel·lo. És més feina, és com quan muntes un bolo, no?, de zero. Costa molt muntar un bolo de zero. Quan ja portes 15 bolos ja és molt més fàcil. Doncs aquest any ha costat molt muntar-ho tot perquè és nou per tothom. Però no ens podem quedar aquí, ai, que jo feia. No, endavant les atxes. Reitero, que si hi ha ajuts, hòstia, treballarem molt millor. Que si hi ha suport, no haurem de fer allò que sempre fem des del món de l'art, que és un desastre, de treballar per amor a l'art, precisament, perquè ni cobres producció, ni cobres horaris d'assaig, ni cobres res, que en altres països es paga tot. Altes d'autònoms o altes de seguretat social pels assajos. Aquest país és un desastre en aquest sentit i no funciona res de tot això. Però també hem de decidir què volem fer. Volem tirar endavant i volem poder-ho fer d'una altra manera per seguir estant, o ens quedem a casa i realment la debacle.
Bueno, això estàs dient el que jo estava dient també, que si la gent que ha de programar no programa, tu has tingut la sort de fer-ho.
Però, Jordi, però no només la gent que ha de programar. No, jo no. M'he encarregat de programar moltes més coses de les que programava. No cal esperar que sigui l'altre. No cal esperar que sigui l'altre, que l'altre ja ha de ser.
Però nosaltres truquem a les portes, Nosaltres tenim una organització que truquem cada dia als ajuntaments amb la nostra proposta. I llavors, qui és el que contracta? Nosaltres? No. Entens?
Vull dir, Jordi, si l'altre no et contracta, has de buscar la manera de poder seguir treballant.
Home, ja ho estem fent, però tampoc és... No tens les portes obertes, potser tu sí, però nosaltres el que hem de fer és, si l'Ajuntament no vol fer les festes, per més que tu vulguis programar i explicar-los que sí, que aquest espectacle es pot fer, si ells diuen que no, no pots fer-hi res.
Parking Shakespeare està tornant a actuar ara mateix a Barcelona, al Parc del Nord, com fan cada any, que cada any ho fan a l'estiu i ara ho han tornat a fer. L'únic que tenen ells és un permís d'Ajuntament per poder treballar, per ocupar la via pública. No tenen res més, no tenen un contracte per part de l'Ajuntament, tenen un permís per poder actuar. Jo no dic que sigui la millor fórmula, ni que sigui la fórmula, perquè això vol dir que hi han allà 7 o 8 persones o 10 que estan treballant a taquilla inversa en relació a el que el públic els hi vol deixar després de cada una de les actuacions. Sí, que no m'agrada la fórmula, però ells es generen la pròpia feina.
Però has de tenir el permís. Això
sí,
també
però és un permís, no és un contracte, és un permís.
Bueno, però el permís també te'l deneguen, Ojo, nosaltres hem intentat fer coses i a vegades també te'l deneguen, Vull dir que per això deia jo parlant de la pedagogia, vull dir, està molt bé, i me n'alegro molt que es puguin trobar vies, però si realment tu vas allà, piques a la porta, demanes el permís per la via pública, et diuen que no, encara que facis la inversa, sí. No pots fer res. Bueno, sí, et pots plantar allà i que vinguin i et fotin fora. Això sí que...
Bueno, també podem cremar contenidors, no sé què voleu que us diguin, saps?
Home, tampoc hem d'arribar tant.
No arriba tant al contenedor.
No crec que sigui gran cosa cremar contenidors. Perdoneu, ara no vull fer apologia de res, hòstia, no hem sortit tots al carrer a manifestar-nos, encara no sé per què. Perdoneu,
bueno,
sembla que estem més o menys igual. Miqui, jo he cobrat en 6 mesos, 2 mesos 60, 660 euros amb els autònoms inclosos.
Sí. Miqui, escolta'm, no, que has parlat abans de l'alerta roja, aquesta manifestació, sí, que es va fer. Chapó, vull dir, ojo, jo crec que jo no he vist cap manifestació tan ben organitzada a tot arreu que la van fer amb les mesures de seguretat, Vull dir, allà es va fer una demostració, es va fer una demostració de que la cultura és segura.
Per la part tècnica, si es munta bé, i que tots els productes que es fan, no? Vull dir, dintre de la cultura es munta bé i es munta amb el cap. Per això hi ha els tècnics i els regidors per muntar-ho. Jo no tinc por a infectar-me, però jo tinc por a que s'infectin en un espectacle. Aquí sí que tinc por. Aleshores, si agafem les mesures i les solucionem com es pugui i que no s'infecti ningú, vista ahir les manifestacions, que eren 500 a Barcelona, 1.500 a Madrid i d'això, no eren molta quantitat, però, ojo, estàvem allí, i amb el metro i mig de separació uns als altres.
Correcte.
Clar, és allò que dius, hòstia, volem treballar, no volem que ens ajudin des de l'administració. Hi ha un festival que no els deixen fer a l'Ajuntament d'aquell poble. que ho han de fer confinats, vull dir, per via telemàtica. Hòstia, si no és ni taquilla, si és un festival gratuït pel poble, i a més l'Ajuntament li està dient que no, que no poden, que no volen que surtin els músics a tocar. Ostres, és allò que dius, un por favor, queremo.
Bé, queden 2 minuts i mig escassos, ràpidament significa que ràpidament, perquè vaja tres que teniu pelic, eh? Com veieu el futur?
Negre, Miqui. Negre, com el vestís que portem sempre a nosaltres, negre.
Escolta'm, tu que ets...
Però bueno, dintre del que cap...
Dintre... Tu que ets tècnic, el que tenies d'agafar, ho veiem negre, però porta uns quants focus, a veure si l'il·luminem una mica.
Sí, no... Il·luminat, espero que d'aquí 4 dies ens deixin il·luminar alguna cosa, no? Però fredament, si es va caient tot els formats... I com diu la Jordina, ens hem de posar les piles en formats petits, i jo sóc el primer que vull estudiar, eh? Vull dir que allí les atxes. Jo no vull que em mantingui ni l'Estat ni ningú. Jo vull treballar. La meva feina és tan xula i me l'estimo tant que no la vull deixar de banda i anar a la cua del paro, no? Com he dit abans.
No, és que el que s'ha de fer és això, vull dir, intentar buscar totes les vies, estic d'acord amb la Jordina, però que sigui recíproc això, que ens escoltin. Molta gent avui que ens hagi escoltat, que faci una capacity i que realment estem al peu de canó per fer el que faci falta per poder fer aquestes coses, sigui de la manera que sigui. Això és molt important. Ens podem adaptar.
Jordina?
M'escolto.
Escolto. Algú li està vibrant un mòbil.
No. Bé, jo una mica tot plegat és... la situació, òbviament, no és la millor. Tampoc el futur no sembla que sigui el millor. Per tant, és reubicar-nos una mica en el que tenim ara i no... Jo, la meva política sempre és, tu no esperis les coses, ves-les a buscar, que és bastant més senzill, i si més no, si t'has d'ofegar, que sigui nedant cap a la riba, que no sigui esperant que et vinguin a rescatar alta mar, no? Simplement. I en actiu, sempre en actiu. I jo em lamento molt, eh? Em lamento molt en el sentit que sóc de queixa i la deixo anar, però la manifesto vehementment, però també no em vull quedar només amb la queixa, sinó dir, bueno, hi ha coses que no funcionen, fins a quin punt tenim nosaltres marge per poder canviar o per poder modificar o generar tot aquest meandre que ens fa fer moltes zigzagues per arribar on abans arribàvem d'una manera molt més lineal i seguir treballant i aportant cultura, que és el que sabem fer, no? I sobretot, i aquí sí que diria, seguir reivindicant-la, perquè ha quedat claríssim que si tenim menys cultura, o és una cosa que sabem tots, però que potser no caldria repetir-la, però més cultura, més pensament crític, i penso que aquí hem de ser molt exigents nosaltres també amb què estem donant i seguir buscant espais per poder-ho donar.
Bueno, ara hem fet la teoria, ara ens podem emplaçar d'aquí un temps a veure si hi ha hagut la pràctica, que és l'important.
Jordi Bové, Jordina Biosca i Miqui Mercader, moltes gràcies per aquesta estoneta, per aquestes reflexions. Molts ànims i ens seguim parlant. Cuideu-vos.
Gràcies. Gràcies.
Notícies i seguim parlant de viticultura i enologia al cop d'ull.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Ara són 11:15 del matí. Us oferim un nou repàs a la informació comarcal en el Penedès en xarxa i us expliquem des de Ràdio Vilafranca que més de 300 persones es van concentrar ahir a la tarda a Vilafranca per rebutjar la inhabilitació del president Quim Torra. Vilafranca es va sumar ahir al vespre al conjunt de localitats catalanes que es van concentrar davant dels ajuntaments per mostrar el rebuig a la inhabilitació. Al migdia es va donar a conèixer la confirmació de la sentència que inhabilita el president Torra durant un any i mig. Una inhabilitació que ve arran de la penjada de la façana al Palau de la Generalitat de la pancarta amb el lema Llibertat, presos polítics i exiliats i un llaç groc. En rebuig aquesta sentència, més de 300 persones es van concentrar a la plaça de la Vila. A les 8, en punt del vespre, els músics per la llibertat van interpretar el cant dels ocells, l'estaca i els segadors. Entre les cançons, representants de les entitats sobiranistes, de l'ANC i Òmnium Cultural, van llegir els seus manifestos. I us comentem, d'altra banda, que els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Penedès volen un marc legal que doni solucions àgils a les ocupacions delinqüencials d'habitatges. Des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. Els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Penedès volen un marc legal que doni solucions àgils a les ocupacions delinqüencials d'habitatges i també a l'incivisme vinculat amb aquestes, però apunten que calen més agents de policia o Mossos al territori i importants canvis legislatius a nivell estatal. I és que els petits ajuntaments no tenen policia local i tenen moltes més dificultats per fer front a aquesta problemàtica. Festes sorolloses, amenaces a veïns i autoritats, gossos perillosos sense lligar o abocaments d'escombraries al carrer, d'entre altres. Per aquest motiu s'ha creat una comissió d'alcaldes i alcaldesses per seguir treballant el tema i el president del Consell, César Herraiz, ja ha demanat una reunió amb el Consell d'Interior de la Generalitat.
I us comentem, d'altra banda, que Marta Mestre deixa el grup de Junts per Olèrdola i passarà a ser regidora no adscrita a l'Ajuntament d'Olèrdola. Des de Canal 20 Ràdio, Raimon de Cara, bon dia.
Bon dia. Mestre ha explicat que ha pres aquesta decisió per diferències de gestió del projecte de Junts per Olèrdola. Mestre ha assenyalat que a Junts per Olèrdola existeixen diferents punts de vista i ha considerat que havia de prendre aquesta decisió.
Són diferents punts de vista en el projecte. Quan no estàs o prou gust o no es treballa prou bé o hi ha diferents opinions, doncs al final doncs has de prendre una decisió i aquesta és la decisió més acertada que ara mateix es pugui prendre.
A les eleccions municipals del maig de l'any passat van ser escollides formant part de la llista de Junts per Olèrdola Mari Carme Villanueva com a cap de llista i Marta Mestre segona de la candidatura. Es dona l'inusual cas que ara les dues estaran en grups municipals diferents però militant en el mateix partit, el PDeCAT.
I us parlem també d'informacions en l'àmbit mediambiental per explicar-vos que un 54% dels polls de corriol nascuts enguany a Calafell han aconseguit sobreviure. Des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo, bon dia.
Bon dia. Un 54% dels polls de corriol camanegre nascuts enguany a les platges de Calafell han aconseguit sobreviure segons l'informe final de la campanya de seguiment realitzada per encàrrec de l'Ajuntament de Calafell. El miracle de la vida iniciat durant el confinament per la pandèmia de la Covid-19 ha esdevingut un èxit de la natura sense precedents en més de 30 anys al municipi, període en el qual no s'havien detectat postes d'ous d'aquesta espècie vulnerable en perill d'extinció a Catalunya. Entre l'última setmana d'abril i la primera de juliol, al voltant del port de Segur de Calafell, es van localitzar 6 nius, amb un total de 17 ous. Segons l'informe elaborat pel grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans, van sobreviure un total de 9 polls. S'entén per individus supervivents els que arriben a l'etapa juvenil i arriben a volar.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Aquesta temporada, un cop al mes, també ens retrobarem amb la Biblioteca Torres i Bages amb aquest cop d'ull que ens durà, en aquest cas, la Bernadette Hortal, a qui saludem. Bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia.
Avui farem un cop d'ull, mirarem l'agenda d'octubre, justament en una setmana en què la Biblioteca Torres i Bages ja ha recuperat molta musculatura, oi?
Sí, de mica en mica hem tornant a anar oferint més serveis que s'havien quedat tancats.
En aquests moments, què es pot fer? O què no es pot fer? Potser és més fàcil dir el que no es pot fer.
Bé, es pot entrar a la sala amb normalitat, sempre mantenint les distàncies, portant la mascareta, posant-se el gel que tenim a l'entrada, vigilant això de mantenir la distància. Tots els llibres que es tornen en préstec es deixen en quarantena durant 2 dies i els llibres que les persones agafin dels prestatges també els deixem 2 dies en quarantena.
Per tant, ara ja es poden tocar de nou els llibres, que això ha costat, eh?
Sí, sí, ara ja es poden remenar a les estanteries. Demanem a la gent que agafi els que realment necessita, però ja es poden tocar.
I això s'ha traduït en un volum més alt de gent?
Sí, de mica en mica la gent ja va venint més. Aquest estiu, clar, ha sigut tot molt estrany i ara ja sembla que anem tornant al ritme de sempre.
La biblioteca recupera el ritme, agafa musculatura i tornen també al Penedès en xarxa per acostar-nos aquest cop d'ull a les acaballes de mes. Un cop d'ull especial, el que ens portes avui.
Sí, perquè és per recordar a la gent i als que no ho coneixen que tenim un racó dedicat a la viticultura i a l'enologia. Es troba a la sala de revistes, que és a la planta baixa, i allà tenim un raconet on hi posem ja una tria de llibres vinculades a la viticultura i a l'enologia.
Per tant, avui no és un cop d'ull exprés, aquesta selecció que habitualment es feia i que s'exposava, sinó que es posa el focus sobre un racó que hi és sempre, els 365 dies de l'any.
Sí, i d'aquest racó he fet una tria en el que hi haguessin documents variats, perquè del mateix tema hi ha des de novel·les, però hi ha molta varietat, ja veureu amb els que he triat que és un fons bastant variat.
Doncs comencem a saborir, a tastar aquesta tria que ens has proposat de viticultura i enologia. Quin és el primer llibre que proposes?
El primer és de la Joana Simón, es diu El libro del vino. És un llibre molt pràctic que ens ajuda a endinsar-nos al món del vi. La Joana Simón va guanyar premis i amb aquest llibre doncs, ens acosta a diferents estils, varietats de raïms, de regions vitivinícoles, i el que és més interessant és que ofereix consells pràctics de com comprar, catar, servir i guardar el vi per treure el màxim plaer del vi. I examina 90 varietats de raïm, que no està malament, acompanyat tot de fotografies molt boniques.
Quin altre llibre proposes?
L'altre és un còmic que es diu La increïble història del vino, de la prehistòria a nuestros días, 10.000 años de aventura, com a través del còmic l'especialista Benoît Simat ens explica la importància del vi a través de la història i va explicant la història del vi i la història de les diferents civilitzacions. I és, bueno, a part de que és interessant, és molt entretingut.
Vi i cuina també són un bon binomi, molt explotat, sí. Molt agraït.
En Pere Sanz té un llibre que es diu Cuina, apropament a la cultura del vi i la cultura mediterrània. Aquest llibre ens explica que la història i la gastronomia mediterrània i el món del vi sempre van de la mà. Ell, amb aquest llibre, va guanyar el Premi Gourmand 2008 com a millor llibre de receptes en català. I en el llibre inclou un receptari que totes les receptes estan regades amb vins dels millors. Ell és enòleg de professió i cuiner de vocació. A part, a més, sempre s'ha dedicat a assessorar i a posar en marxa projectes culinaris de restaurants, de festes, cursets, tasts. És un home bastant polivalent.
I no hi podia faltar en aquesta selecció un autor de casa, una penedesenca.
Sí, en aquest cas, la Montserrat Miret i Nin, que en el seu llibre El vino en el arte fa el maridatge de vi i art. Ella presenta diferents il·lustracions a través de la història, des de ceràmica grega fins a pintures contemporànies, en les que hi apareix el vi com a protagonista. I és una obra que explica l'important paper que té la vinya i el vi a la cultura mediterrània.
Tornem al còmic.
Sí, en aquest cas és un recull, es diu Binòmics, relats gràfics amb gust de bon vi. És un recull de 14 còmics d'autors diferents que s'inspiren en el món del vi. Són peces curtes, historietes curtes, que tenen de diferents estils, des d'autobiogràfics, amb humor, paròdies, també des del gènere negre, diferents estils en els que barregen el vi i el còmic, en aquest cas. I fan un tribut, el còmic rendeix un tribut al vi, que vol destacar la importància que té la cultura mediterrània, també.
Hi ha molta afició al còmic, oi? A la Torres i Bages teniu un club de lectura
i
un bon fons.
Sí, tenim un fons bastant important. Hi ha bastanta afició, sí.
I en aquesta tria no hi podia faltar un best-seller.
Sí, el Noah Gordon, que va escriure El celler, és un tribut que fa al nostre país i al món del vi. La història es situa entre el Llenguadoc i Catalunya. Un personatge que es diu Josep Álvarez, que contra la seva voluntat participa en un complot polític i ha de fugir a França. Allà pren de la mà d'un viticultor francès a elaborar el vi i després ell, malgrat que veu que si torna pot ser que l'enganxin, decideix tornar i a partir d'aquí comença la seva història d'elaborar un vi. I al seu voltant hi ha els diferents personatges, la vídua, el seu fill Francesc, hi ha tot de personatges que giren al voltant d'ell.
Té uns quants anys aquesta novel·la, però suposo que encara és força demandada.
Sí, sí, i més a més és que el Noah Gordon, la veritat, sempre ve de gust llegir-lo.
I si ja heu llegit Noah Gordon, potser no coneixeu tant aquesta altra novel·la que ens proposes.
Sí, de la Gisela Pou, la novel·la és El silenci de les vinyes. És una història amb molta força narrativa que es trasllada justament al Penedès, al Bressol del Cava. Al voltant de la família Brocard, que és un referent al món del Cava, amb una matriarca, la història comença justament el dia del casament de l'hereu, que té un accident, i a partir d'aquí doncs, tot es va complicant, hi ha un secret, és una història de misteri, i amb l'eix central al món del vi i de la vinya. I és una història que enganxa, la veritat.
Ara sortim, agafem el cotxe i aquest llibre que ens proposes ens pot ser molt útil per voltar.
Sí, és d'Isaac Fernández, que es diu De vinos por Europa, 20 rutes imprescindibles en cotxe. És un llibre que ens vol obrir les portes a l'enoturisme per tota Europa i és una eina que ens acompanya per fer els viatges amb el vi com a fil conductor. En aquest llibre s'inclou 20 itineraris per regions vitivinícoles d'Europa, Alemanya, Espanya, França, Hongria, Itàlia i Portugal, que són zones molt diferents, però en canvi que tenen en comú que tenen importants zones on es cultiva el raïm i es fa vi.
Aquest tipus de llibres, les guies turístiques a l'estiu tenien molta demanda. Suposo que aquest estiu hauran punxat una mica,
no? Sí, com tot, però esperem que aviat ja podem tornar a fer viatges tots plegats.
Toquem fusta i tot desitjant que sigui així, tens més idees per ajudar-nos.
Sí, aquest és un llibre, que és una guia de viatges, que es diu Les rutes del vino, viaje por los vinos, rutes y pueblos de España. És una guia turística que proposa un recorregut per les 70 denominacions d'origen repartides per Espanya per poder gaudir dels vins i bodegues i el dels pobles també. Informa dels vins i bodegues de cada zona, d'excursions i de pobles que cal visitar, amb informacions pràctiques dels allotjaments i dels restaurants de cada denominació d'origen. O sigui que és una guia molt pràctica.
Aquest parell de guies, tot i que són guies turístiques, també estan en el racó de viticultura i enologia.
Sí, ja us he explicat que és un racó que té com a eix el vi i la vinya, però que hi ha molta varietat de fons.
I l'última proposta que ens portes ens parla d'un celler del Penedès, del seu creador, del seu artífex, Jean León.
Sí, és un documental que explica la vida de Jean León, que és un personatge molt interessant de descobrir. Ell, en realitat, es deia Ceferino Carrión, va deixar Espanya com a polissó en un viatge, es veu que ho va intentar diverses vegades, i em sembla que va ser la cinquena vegada que va aconseguir infiltrar-se al vaixell. I quan va arribar a Los Angeles, es va fer anomenar Jean León. I a partir d'aquí, doncs, ell es va anar transformant a si mateix i va anar espavilant-se, diguem, i finalment va acabar regentant un restaurant, el més popular de Beverly Hills.
L'Escala.
Sí. Aquest documental està fet per Agustí Vila, que destaca per la seva peculiar composició estètica. I es veu el seu estil perquè hi inclou animacions de tres dimensions, fotografies en moviment, i a més hi ha materials d'arxiu i molts testimonis, entre ells en Paul Newman. Aquest documental, el 2007, va estar nominat com a millor documental als Premis Barcelona de Cinema.
Un personatge fascinant, Jean León, o sí. Ceferino Carrión, que també té llibre. Si no recordo malament, el Martí Gironell també ha novel·lat sí. la vida sí. de Jean León,
sí, sí,
oi?
Sí, és veritat.
Doncs doble recomanació en aquest sentit. El Cop d'Ull té un parell de parts. Comencem amb aquesta selecció, amb aquesta tria de material, no només llibres, que ens facilita la Torres i Bages, que podeu agafar en préstec, i continua fent un cop d'ull a les activitats del mes d'octubre, activitats que arrenquen aquesta mateixa setmana. Dèiem que la biblioteca, mica a mica, va recuperar normalitat i amb la programació d'activitats igual, no? Heu arrencat tímidament i veig que aquest octubre ja agafeu més embranzida.
Sí, estem contents de finalment poder oferir activitats com sempre. La biblioteca Torres Baixes sempre s'ha caracteritzat per oferir activitats molt variades i ara tornem a agafar el ritme. Començaríem el dissabte 3 d'octubre.
Aquest dissabte mateix?
A les 11 del matí, un taller que es diu Coet Apolo 11, que es fa per nens de partir de 6 anys, cal inscripció prèvia, i és per ajudar els nens a descobrir com és la Lluna i com són els viatges per arribar a la Lluna. De quina manera les missions Apolo van fer el viatge, i pretenen això, explicar la dificultat per arribar a la Lluna. I s'acabarà el taller muntant un coet que s'enlairarà, diuen.
Ah, sí?
Sí, que falta veure-ho.
Això serà xulo de
sí,
veure.
Sí, serà divertit.
Per quina edat està recomanat, Bernadet?
Aquesta activitat està pensada per nens a partir de 6 anys.
Com sempre, en totes les activitats que anirem comentant, cal reserva prèvia més que mai, si no, no s'entra.
Sí. La següent activitat és pel dijous 8 d'octubre a les 6 de la tarda. En aquest cas, és una activitat adreçada a pares, mares, docents i educadors, també cal inscripció prèvia, i amb motiu de l'any Gianni Rodari, perquè aquest any es compleix el centenari del seu naixement, un taller que es diu 14 tècniques de generació d'idees. L'escriptor i dramaturg Jordi Folk, que també és professor universitari d'escriptura creativa, ho comparteix 14 tècniques principals creades per Gianni Rodari a la seva gramàtica de la fantasia. I serà un taller molt pràctic, amb exercicis que es faran en el mateix taller, per ajudar a la comprensió lectora dels infants. Després, el dissabte 10 d'octubre a les 12, hi ha els tradicionals contes en anglès, organitzats per Caig Anàs, que és una acadèmia d'idiomes, i en aquest cas no cal inscripció. Quan amb aquests contes en anglès, normalment no demanem inscripció. Són contes per nens a partir de 4 anys.
Tampoc ara, malgrat la Covid?
No, fins que s'arribi a omplir.
A un aforament determinat. Sí. Seguim amb propostes i ens traslladem al dissabte 17 d'octubre.
És un taller que es diu L'art de llegir. Es farà a les 11 del matí i el faran l'Òscar Cerdà i en Joan de Déu Prats. Són dos professionals de la literatura infantil. I ells faran veure als nens que els llibres són finestres màgiques que acosten a la fantasia. I de quina manera fer-los veure i gaudir de la literatura i de la lectura, que és apassionant. Fer-los veure que és una cosa molt apassionant. En aquest cas és per nens a partir de 6 anys i també cal inscripció.
I el dissabte següent, el 24 d'octubre, els més menuts tenen cita?
Sí, la Marta Bosch, en aquest cas, i l'Òscar Ruiz, ens explicaran contes per nadons, que es titula Històries i melodies per viatjar sobre la pell. Serà una narració de contes adaptats al llenguatge visual i narratiu pel públic neolector, o sigui, per nens de 0 a 3 anys, o sigui, nens molt petitons. I també, en aquest cas, cal inscripció.
En aquest cas, suposo que compteu que per cada menut hi ha un adult. Sí. Ha costat, oi?
I el seu cotxet.
És veritat, perquè ocupen espai.
Sí, sí, sí.
On els poseu?
En un racó.
Feu espai, no?
Aparcat, sí.
I el 29 d'octubre és un dijous, a la tarda el Jaume Baltà presenta el seu llibre sobre ciència i tecnologia al Penedès.
Sí, és un llibre molt interessant perquè explica, parla dels diferents de les diferents persones que han fet ciència i tecnologia al Penedès al llarg de tres segles. I l'obra recull més de 50 personatges pioners en aquests àmbits que han traspassat fronteres i que han fet aportacions originals en ciència i tecnologia. I en aquest cas, aquesta activitat no cal inscripció, però també fins que es cobreixi l'aforament.
Serà el 29 d'octubre a les 7 de la tarda.
Sí.
I ara explicarem que tornen els clubs de lectura i estic segura que hi ha molta gent contenta i amb ganes de participar-hi.
Sí, tornen a... són els clubs de lectura de sempre, i cal recordar que cal inscripció. Per un costat tenim el Llegir el Teatre, que el condueix el Valeri Laguna, i seran unes trobades que es faran els dimecres a 8:15 del vespre, a l'Escorxador, en aquest cas.
Aquest és l'únic club que marxa de la biblioteca, oi?
Sí, perquè és un grup que són bastanta gent, són 15 persones, i aleshores necessita més espai. I sempre les trobades estan vinculades a la programació del Teatre Nacional i de Cal Bolet. I el Valeri els ajuda a entendre i comenta les obres de teatre, que en sap molt.
I, per tant, si estan vinculats a la programació d'aquests dos teatres, vol dir que més d'una vegada també deu sorgir l'oportunitat d'anar plegats, no?, veure
sí.
L'obra, ja sigui Barcelona o aquí a Vilafranca.
Sí. I si no, la gent pel seu compte pot anar-hi.
Quins altres clubs de lectura arrenquen?
Hi ha el Book Readers, que és el de lectura en anglès, i també, a part de llegir en anglès, es comenta. Hi haurà dos grups de 7 usuaris cada nivell, un de nivell intermedi i l'altre avançat. Serà un dimecres al mes. L'avançat serà el primer dimecres de mes i l'intermedi serà el segon dimecres. El primer a les 17:30 i el segon a les 18:30. I el porta, com sempre, la Sílvia Arniches. També hi ha el Club de Lectura d'Italià, que el composen 7 usuaris, que serà el darrer dijous de cada mes, a les 15:30 fins a les 17. I el condueix la Micaela Dauria.
I llegeixen en italià?
Llegeixen en italià. Després hi ha les tertulies literàries, que el porta l'Elvira Mestres, que ja fa bastants anys que ho està fent.
Potser és el més veterà, oi?
Sí, jo crec que sí. Són 30 usuaris, però en aquest cas, en aquest any, amb la situació que tenim, es faran dos grups de 15 persones cada grup, i es trobaran el darrer dilluns o dimarts de cada mes a les 7 de la tarda. O sigui, un grup dilluns i un altre grup el dimarts. Després també hi ha la Clau de Vidre, que és de novel·la negra. Són 15 usuaris i es trobaran el segon dimecres de cada dos mesos, en aquest cas. I ho porta el grup aquest el porta la Glòria Batllevell. I després el Club de Còmic, que són 10 usuaris, i es farà el penúltim dimarts de cada mes a les 7 de la tarda, i en aquest cas el club el porta el Gerard Arbués.
Aquells oients que ens estiguin escoltant i se sentin atrets per algun d'aquests clubs de lectura, però no hagin participat mai, no coneguin la dinàmica, com funcionen, qui posa els llibres, explica'ns una mica com ho feu.
La biblioteca proporciona els llibres a tots els usuaris i un mes abans el passen a recollir a la biblioteca, cadascú llegeix el llibre i el llibre el dia de la reunió es comenta. La persona que porta el grup doncs, fa una introducció i explica les coses, i aporta informació sobre el llibre i fa una mica de conductor dels debats i de les tertúlies, perquè sigui una cosa que tothom, procurant que tothom tingui oportunitat d'opinar i que sigui un diàleg tranquil. I la gent hi ha gent que fa molts anys que hi participa i tothom n'està molt content. A part, és una experiència que es fa a moltes biblioteques i normalment hi ha llistes d'espera. A Barcelona, per exemple, hi ha moltes llistes d'espera. És una activitat que té molt èxit perquè cadascú té una visió diferent del llibre. I escoltar una altra persona que ha llegit el llibre i comenti coses et fa veure coses que tu millor no havies descobert. És treure més suc del llibre.
En aquests moments hi ha inscripcions obertes, perquè quan es començaran a trobar per primera vegada a l'octubre?
A l'octubre ja començaran a funcionar. i encara fins al dia 30 hi ha possibilitat d'inscriure's. Aleshores, les persones que estiguin inscrites, la Mireia, que és la responsable, es posarà en contacte amb ells i els hi donarà el calendari, els llibres que es llegiran i els oferirà més informació en concret.
Quan t'inscrius a un club, el compromís és per tota la temporada?
Sí, sí, perquè són diversos llibres que es van comentant i bueno, és una forma de comentar llibres i també de conèixer gent, que també que està bé.
A Vilafranca també hi ha llista d'espera o podeu donar sortida a tots els que en tenen ganes?
Acostumaria una mica de llista d'espera, sí.
Doncs els clubs de lectura tornen, són molts i diversos, segur que hi ha el vostre, cites a partir d'aquest mes d'octubre i fins demà inscripcions. Bernadet Hortal, gràcies per aquest primer cop d'ull de la temporada. Ens anirem trobant aquí al Penedès en Xarxa a finals de cada mes.
Això espero. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, fins aviat. Minut i escaig i ens plantem a les 11 del matí. Ho farem amb el CAP, amb The Boss, Bruce Springsteen i aquest Brilliant Disguise. Després de les notícies de les 11, estrenem temporada del Català al carrer. Obrim línies i regalem un llibre de literatura infantil. I saw you last night.